Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Meteomauri. Un programa de catradio.cat amb Francesc Mauri.
11 de juny, programa 646. Ens escapem cap a Besalú i la ciutat jueva. Meteoambient, parlarem de la resistència als antibiòtics amb una investigadora primera divisió d'Idivell. Meteomar, la nostra mar de Vilanova i la Geltrú, a la taula amb el restaurant La Maroteca de Barcelona, i no de Maroteca, sinó de Maroteca, de mar, eh? I Meteotemps, entrevistem el Miquel Rafa de la Fundació Catalunya La Pedrera amb la gestió forestal i la prevenció d'incendis que s'acosta la temporada. Tot això, catradio.cat, mail, Facebook, xarxa X i 3CatInfo.
Quin temps ha fet?
Fa 8 dies, dijous dia 4, plovia a bots i barrals en alguns sectors de Catalunya. La Riera de Merlès va ser l'epicentre i també alguns punts al voltant del Ter i el Freser, el Ripollès. Registres propers als 100 litres per metre quadrat, en algun cas una mica superiors, intensitats brutals, 47 litres per metre quadrat en 30 minuts. Minuts en el cas del Pantà de la Baells com a registre màxim pel que fa a intensitat. Després, la calma es va imposar, refrescada en alguns punts, i en les últimes hores la temperatura que s'ha anat recuperant, però encara de manera modesta.
Meteoescapades.
Ens escapem. Bona tarda. Ens escapem i ho fem cap a Besalú. En aquesta vila hi ha una persona que en sap molt del que és el turisme a Besalú, però especialment Besalú com a ciutat jueva. Lourdes Sivecas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Francesc, bona tarda.
Escolta'm, Besalú és un dels pobles medievals, sens dubte, més espectaculars de Catalunya, i dins de la població hi ha un passat jueu potent i molt clar. Què ens hi trobarem a Besalú? Quin llegat hi trobarem?
Bé, com dius, doncs, el patrimoni jueu i, doncs, és important, degut que a l'època medieval hi va haver-hi una gran comunitat jueva a Besalú, i aleshores sí. Un dels edificis més importants que tenim és el Micvé, que és el bany jueu de purificació, sí. I també ens queden les restes del que va ser, doncs, la sinagoga.
Mm-hmm. Perfecte. Escolta'm, què és un micvé? És a dir, és aquest bany, no?, ritual, però per què és un dels millors conservats d'Europa?
Bé, perquè micvés medievals en queden molt pocs. Podríem dir que a nivell... Aquest va ser el primer micvé trobat a la península Ibèrica, mm-hmm. I a nivell europeu n'hi ha 7 o 8, no n'hi ha més. Mm. Potser el micvé el que podríem diferenciar, no?, d'algun altre bany que n'hem sentit a parlar més, com pot ser un bany àrab o un bany romà, que són banys més lúdics o higiènics, podríem dir que el bany jueu és un bany ritual, com dius, i és un lloc de purificació que en aquest cas doncs és molt i molt important, sobretot per les dones.
Escolta'm, per què podem dir que Besalú és una ciutat jueva? De quina època estem parlant quan ens referim a aquesta comunitat jueva?
Estem parlant ja que podríem dir que sabem que hi ha comunitat jueva des del segle IX es va assentar una comunitat jueva,
sí.
Va arribar un moment que al segle XI Besalú va tenir una població de 1.000 habitants, que també som conscients que 1.000 habitants en aquell moment representava molta població, i podríem dir que dels 1.000 habitants que varen viure a Besalú, uns 200-250 eren jueus. D'aquí ve doncs, que podem parlar d'aquesta gran comunitat, i aquesta comunitat hi va ser fins l'any 1436, que va ser l'any en què d'alguna manera es va acabar doncs, tota aquesta comunitat doncs, que en el seu moment va tenir importància.
Clar, la comunitat jueva estava dins de la vila medieval. Com s'articulava aquesta vida del dia a dia?
Bé, podríem dir que en un principi la relació que hi va haver-hi entre jueus i cristians no va pas ser dolenta, més aviat va ser bona. Estem parlant d'una època en què la majoria de cristians per viure vivien del cultiu, vivien de la terra i del camp, i en canvi els jueus, ells mai van viure de la terra, ells feien altres tipus de feina.
Yeah.
Podríem destacar, i sabem que estan documentats, doncs n'hi havia jueus que eren sastres, altres eren telers, altres eren mestres de llengua hebrea, infermers, metges, prestamistes. Prestamistes era un dels oficis més estesos dins el que va ser la comunitat jueva, que com que els cristians, per la seva religió, ells no es podien dedicar al préstec, si volien fer algun tipus d'aquest negoci havien d'anar a trobar el jueu. Però el jueu també necessitava del cristià per obtenir productes de la terra, per viure i per menjar. Llavors és a partir d'aquí que entre jueus i cristians va haver-hi aquest intercanvi que va crear doncs, i aconseguir que hi hagués un comerç important. Que encara que els jueus visquessin en el call i els cristians visquessin fora del call, sí que podríem dir que un centre de negocis que va haver importants podríem trobar-lo a la plaça de la Llibertat.
D'acord. Situem una miqueta la ciutat, la ruta que feu. Jo l'he feta, la veritat és que és fantàstica, és un goig, i Besalú bé, t'entra per tots els poros de la pell. A partir d'aquí, com s'articula aquesta ruta turística, com passejaríem, què faríem?
Jo penso que un dels millors començaments per fer una visita a Besalú,
sí,
seria veient doncs, el pont. El pont com a símbol, com a imatge, és fantàstic. El veig cada dia i soc d'aquí a Besalú i me l'estimo molt, però penso que igualment el veig fantàstic igual i penso que és la millor entrada. Ens dona, creuar el pont ens dona entrada ja en el centre històric. I justament quan hi ha t'endinses, el primer espai justament que es troba és aquest espai del call, que és a partir d'aquí, quan trobem aquests carrerons, que ens porten cap a les excavacions de la sinagoga, que ens porten cap al micvé. Que després de veure aquest espai, doncs, sense donar-nos compte, sortim de lo que és la zona del call, del barri jueu, i arribem ja a la plaça de Sant Pere, on hi ha l'església de Sant Pere. L'església de Sant Pere també és una església magnífica, és una gran construcció. Era aquesta part doncs, que formava part d'un monestir que en el seu moment va tenir molta importància. De l'església de Sant Pere inclús podrien continuar a haver una altra església que no era tan gran però que no era menys important, que era l'església de Sant Vicenç, i llavors d'alguna manera també la plaça de la Llibertat com a centre i com a cruïlla de les tres vies que havien estat més importants des dels seus orígens, que seria la via a Olot, que és la que ens portaria als Pirineus, la via Empúries, que és la que ens porta al mar, i la via Girona, que era la via que ens portava a capital de Bisbat.
Escolta'm, clar, tu pots venir aquí, començar a passejar, probablement no copsaràs molt tot això que ens expliques, o potser costarà, malgrat que evidentment hi ha moltes guies en format digital i pots fer moltes coses, però a l'oficina de turisme feu unes visites guiades amb freqüència. Com, què hi trobarà el visitant o la visitant?
Bé, nosaltres doncs oferim visites guiades diàries en diferents idiomes i llavors fem visites guiades específiques. Fem visites guiades que a persones que diuen no, és que jo avui a mi m'interessa veure el patrimoni jueu. Nosaltres els hi fem la visita doncs a la zona jueva, o altres visites, altres persones que volen fer una visita general al poble, que també l'oferim. Tant fem visites guiades a la zona del bar jueu com en general. I també, moltes vegades, pels més menuts, que ja a nivell d'escoles també fem visites amb personatges, alguna d'aquestes teatralitzades, que també t'ajuden una mica més també a entendre la història d'una vila.
Bé, una de les segurament més exclusives és el Besalú, ciutat jueva, on es fa aquesta recreació històrica, no?
Exactament, sí.
Amb en Martí Gironell, alguns cops?
Oh, i tant. Tenim la sort de tenir en Martí Gironell i tant el seu pont dels jueus com el del... dels jueus a Besalú, i llavors justament en aquesta diada, no?, del Besalú ciutat jueva, i a vegades altres diades, com pot ser la del Besalú medieval, l'hem tingut a ell present fent aquesta ruta i fent reviure la seva novel·la a totes les persones que ens visiten i que han llegit el llibre o no l'han llegit, però a partir d'aquí doncs també els interessa doncs poder-lo llegir, poder-ho viure.
Perfecte. Doncs Lourdes Sibeques, responsable de l'Oficina de Turisme de Besalú, ens ha fet una aproximació al que és Besalú, amb aquest pont, evidentment, amb aquesta ciutat jueva i amb aquestes visites guiades, algunes d'elles teatralitzades, que ens permeten doncs copsar tot plegat. I, a més, jo hi afegeixo amb una gastronomia a Besalú i al voltant que no deixa ningú indiferent i que arrodoniria una visita a la vila. Lourdes Sibeques, un plaer, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Francesc, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bona tarda.
Adéu, bona tarda. Adéu.
Meteo Ambient amb José Luis Gallego.
Meteo Ambient parlant
d'una notícia que ens va sorprendre, no? A molts.
Bé, sí, resulta que això dels antibiòtics que ens havien explicat, bé, ens expliquen moltes coses, però sí, clar, la gent que hi entén, per desgràcia, saps que de vegades, sovint, no té altaveu. I en canvi hi ha alguns personatges que no hi entenen de res i que expliquen moltes coses molt sovint.
I que tenen altaveu, per desgràcia.
I que tenen altaveu.
A les xarxes...
Això mateix. I el món al revés, un cop més. Però en aquest programa ja saps que des del 2013 portem més de 3.000 entrevistes i no convidem a qualsevol persona, sinó les que poden aportar doncs granets de sorra i coneixement. En aquest sentit, anem cap a l'Hospital de Bellvitge i Lidivell. que no sé si li dieu Idivel o Idivell, però ara li preguntarem a la Carmen Ardanuy. Ella és investigadora a l'Idivell i, a més, ets microbiòloga a l'Hospital de Universitari de Bellvitge, perquè tu fas classes de microbiologia. Carmen, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda, un plaer.
Clar, el que deia el José Luis és que ens sorprenia una miqueta que, bé, nosaltres som animals i ja sabem que hi ha una resistència als antibiòtics, ens ho han explicat 50.000 vegades, molta gent continua sense entendre que és un bacteri, que és un virus i, per tant, l'antibiòtic vinga per tot i etcètera, etcètera, però ara resulta que els animals de granja o els senglars, per exemple...
Fauna salvatge.
També tenen resistència als antibiòtics perquè n'hem abusat moltíssim.
Sí, bueno...
És una investigació...
És una investigació que hemos hecho recientemente,
sí.
¿No? En colaboración con la Facultad de Veterinaria de la Autónoma y también con el CRESA, el Centro de Recerca en Sanidad Ambiental, ¿no? En la que hemos mirado... Nosotros normalmente trabajamos en neumococo, ¿vale? Mm-hmm. Neumococo i estreptococo. Otro estreptococo.
Ah, mira, el neumococ em sona perquè el meu fill gran, que ara en té 26, en pocs mesos tenia el neumococ aquí a l'orella, amb una infecció d'orella continuada i fins que no li van fer els drenatges, i sempre el neumococ. I em va quedar. Mai més l'he tornat a rescatar, el neumococ.
Sí, pues el neumococ causa otitis en niños, neumonías, meningitis en los adultos y es prevenible por vacunación, cosa importante a decir.
Ah, bueno, vale.
Pues nosotros, entre todo esto, lo que trabajamos es en la resistencia antibiótica, ¿no? Entonces, las bacterias, ¿no?, que son seres vivos, a diferencia de los virus, tienen lo que nosotros llamamos genes o mecanismos de resistencia antibiótica que los adquieren, ¿no? Normalmente, esta resistencia antibiótica se adquiere o porque consumimos antibióticos o porque las bacterias, a mí me gusta decir, que son como los cromos del Pokémon, ¿no? Uh-huh. Tú le das este cromo y te da más fuerza o te da el poder de resistir contra los antibióticos, ¿no? Uh-huh. Y son capaces de intercambiarse estos mecanismos de resistencia que llamamos nosotros. Y se había trabajado mucho en lo que era la... todos sabemos que la resistencia antibiótica es un problema importante en salud a nivel mundial, ¿no? Que para el año 2050 se cree que será la primera causa de muerte en el mundo. Y no porque el cáncer deje de matar, sino porque la resistencia antibiótica y las infecciones que tienen esos pacientes nos impedirán tratarlos. Bien, dicho esto, lo que nosotros queríamos, o sea, se había trabajado mucho en cómo había otras bacterias, ¿no?, que no son estas, que son específicamente humanas, que compartimos entre animales y humanos, tienen genes de resistencia y cómo se comparten entre las aisladas de los animales y las de los humanos. ¿Y qué dijimos nosotros? Bueno, pues los macrólidos, que es un grupo de antibióticos como la eritromicina, la citromicina, es un grupo que está en la lista de antibióticos protegidos por la Organización Mundial de la Salud, y nosotros tenemos un problema creciente de resistencia en los estreptococos humanos. ¿Y qué pasa con los animales? Ah, no se sabe, ¿no? Entonces, entramos en contacto con este grupo de investigación de la Autónoma y del CRESA, ¿no? Y nos facilitaron una colección de estreptococos que ellos tenían, y tenían tanto estreptococos en animales de granja, que principalmente eran cerdos, de granjas de cerdos, tenían animales salvajes medio humanizados, ¿no?, como son los jabalís, que los tenemos en un entorno cercano, y luego también tenían estreptococos de animales, pues de rebecos del Pirineo, de delfines. La verdad es que es un placer trabajar con esta gente, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos mirado es que realmente estos mecanismos de resistencia, ¿no?, estos cromos que se intercambian las bacterias, resulta que los estreptococos que causan infecciones en los animales tienen los mismos genes de resistencia que los humanos, ¿no? Por tanto, puede haber un pase de genes de resistencia entre animales y humanos.
Caram.
Carmen, trobes...
Està clar que ets professora, eh?
Tinc la sensació...
Gràcies.
Tinc la sensació, no sé si és... falsa o no, ara m'ho diràs, que cada vegada que ens acostem des de la medicina a la fauna salvatge, als animals, descobrim coses noves, no? I que això està anant a més... És que està anant a més perquè els animals estan reaccionant pitjor, o perquè simplement ara posem el microscopi cap a ells i fins ara no ho havien fet. Estic parlant de vaques loques, llengua blava, pesta porcina, gripe aviar... O sigui, és que és un sinfín de malalties que no havíem detectat i que ara sembla que molta gent ara mira els animals com si fossin un enemic, no?
No son un enemigo, ¿no? Los animales son nuestros amigos. Lo que pasa es que sí que cada vez a nivel de la comunidad científica mundial se está teniendo más en cuenta lo que sería la perspectiva One Health, que se llama una sola salud.
Muy
es
bien.
Decir, no se puede entender la salud de los humanos sin la salud de los animales ni sin la salud de nuestros ecosistemas.
Sí, claro.
Todo está interrelacionado, ¿no? Porque el mismo gen de resistencia que hemos visto en las bacterias resistentes, cuando nosotros, nuestros desechos, nuestros excrementos, ¿no? Que van por los desagües, ¿no?
Sí.
Pues llegan y contaminan la tierra, ¿no? O sea que también por todos los lados vamos diseminando genes de resistencia, ¿no? Entonces, ¿se habla más ahora? No. O sea, tenemos más una concienciación de esta una sola salud, ¿no? Y es una sola salud y sobre todo, claro, después de la pandemia del COVID se puso más de manifiesto cómo esas enfermedades que están en animales, ¿no? Pueden saltar la barrera de especie y lo mismo los mecanismos de resistencia, ¿no? Los mecanismos de resistencia también que están en bacterias específicas de animales pueden saltar a bacterias que son específicas de humanos o incluso esa misma bacteria puede infectar al humano con su mecanismo de resistencia, ¿no? Entonces esta perspectiva One Health, ¿no? Que contempla pues eso, ver el mundo en global, ¿no? La salud del mundo en global, que es donde tenemos que tender todos, ¿no?
I aquest intent de tendir cap aquí, com hi podríem arribar? És a dir, des de la ment d'una microbiòloga i pensar doncs, que els antibiòtics ens estan adormint segons quins mecanismes o que hi ha la resistència, etcètera, etcètera, què podem fer perquè... De vegades dius, mira, aquesta és una carn saludable que consumim perquè hi han posat pocs antibiòtics, etc. Però bé, al final ja sabem que fa 70, 80, 90 anys l'esperança de vida eren 40 o 50 anys i ara són 80, també gràcies als antibiòtics. Aleshores... Què fem a partir d'ara? Es poden reduir realment els antibiòtics? No? A on estan els límits? Ja sé que això que estic plantejant és dona per 2 hores de conversa o més,
o tres.
Val. Doncs intentem fer-ho en 3 minuts.
Doncs mira, en el caso de los animales, nosotros tenemos la suerte de que estamos en la Comunidad Europea y una normativa muy estricta, ¿no? En cuanto a cuál es el uso de antibióticos en animales, está muy bien estandarizado. Yo creo que es desde el año 2006 o por aquí, que es cuando antes se utilizaban los animales para promotores del, perdón, los antibióticos para promotores del crecimiento de animales, ¿no? Para que se engorden más. Pero ahora esto ya no se utiliza.
Las hormonas de crecimiento.
Sí, no me
hormonas, sino
antibióticos.
Ah, de acuerdo.
O sea, porque con el antibiótico, pues claro, todos esos pequeños bacterias que les causan, por ejemplo, una infección en una granja, si tú en lugar de esperar a que el animal esté enfermo, le das antes, no se te infecta
y
incrementas mucho la producción de carne.
Per tant, abusem.
Pero no. O sea, en la Comunidad Europea, yo creo que desde el año 2006 está totalmente prohibido esto. O sea, está totalmente prohibido y no se utiliza. En otros países no se puede utilizar los antibióticos ni como promotores del crecimiento, solamente se puede utilizar para tratar animales enfermos. Y es más, ahora tenemos una normativa mucho más estricta que hay algunos grupos de antibióticos que están estrictamente preservados para uso humano. Pero esto pasa aquí en la Comunidad Europea, ¿eh? Quiero decir que tú, en Estados Unidos los antibióticos se utilizan como promotores del crecimiento. Han hecho una normativa reciente.
Fan cosas muy extrañas, ¿eh? Los Estados
Unidos.
Sí,
bueno.
Sí, ¿eh?
Fa una mica de todo.
Sí.
Entonces, recientemente han incluido que han protegido algunos antibióticos, pero con todo, no todos están incluidos. Y se pueden seguir utilizando los antibióticos como promotores del crecimiento. Es decir, que aquí yo creo que tenemos que ser orgullosos, ¿no?, de que uh-huh. nuestros ganaderos, ¿no?, no están utilizando estos, que tenemos una normativa clara que protege la resistencia antibiótica.
Uh-huh. I sense antibiòtics, no podríem tirar endavant, és a dir, no, és a dir, l'utopia no existeix en aquest sentit, perquè un animal malalt o una persona malalta moriria.
Sí, o sea, una persona malalta moriría, pero fíjate, una intervención quirúrgica complicada, ¿no?, en el hospital, ¿qué damos primero? La profilaxis antibiótica, es decir, para que ese paciente no se infecte, porque si te abren la barriga, ¿no?, no le vamos a echar ahí
el
whisky como las películas, ¿no? Uh-huh. Los pacientes que tienen tratamientos que les bajan mucho las defensas, ¿no?
Sí.
Los pacientes, los de cáncer, ¿no? Trasplantados, todo este grupo de pacientes son de los que más se benefician de que tengamos los antibióticos. Uh-huh. Si llegamos a un mundo de grandes resistencias, ¿qué ocurrirá? O sea, ¿por qué decimos que en el 2050 la resistencia antibiótica será la primera causa de muerte en el mundo? No porque esa sea... vayamos a tener más infecciones que ahora, sino que vamos acumulando mecanismos de resistencia y todos esos grupos de población, ¿no?, que son más sensibles a tener infecciones, van a tener infecciones por microorganismos resistentes y no los vamos a poder tratar.
¿Y alguna porta de emergencia, alguna escapatoria?
Bueno, hay muchas, hay puertas de emergencia, afortunadamente se está investigando mucho en esto, ¿no? O sea, tenemos nuevos antibióticos que van apareciendo. Luego tenemos lo que se llama los programas de optimización del uso de los antimicrobianos, ¿no? Que los uh-huh. tenemos tanto en los hospitales, ¿no?, como en la asistencia primaria, ¿no? Yo uh-huh. en el entorno, o sea, que en Cataluña está muy bien implementado, ¿no?, el PROA que llamamos el PROA primaria, ¿no? Uh-huh. Para que los antibióticos se utilicen solamente cuando son necesarios, ¿no? O sea, que realmente es así. Y luego, a nivel de salud animal, todas estas medidas del uso de antimicrobianos, de que no se usen como promotores del crecimiento, han hecho que pues se ha bajado más del 50% el consumo de antibióticos en animales.
És a dir, en aquests 20 anys, 2006-2026, val.
Que és una muy buena noticia, ¿no?
I és una manera que la natura resitui, sí, per sí sola.
Como mínimo que no augmente.
D'acord.
Claro.
Perquè queda marcada la natura, podríem dir.
Queda un poco de marca, pero uh-huh. mira, justo el otro día, por otro tema, comentábamos otra cosa de que ahora aquí en la asistencia primaria en Cataluña estaban restringiendo, ¿no?, un grupo muy concreto de antibióticos que no se utilizaban más que porque desarrollan mucha resistencia, y estamos viendo cómo poco a poco, ¿no?, los microorganismos van disminuyendo la resistencia a ese grupo de antimicrobianos. O sea, que realmente es importante, ¿no? O sea, que tenemos herramientas, ¿no?, para luchar. Y luego, pues bueno, también hay que ver los nuevos antibióticos, intentar preservarlos, ¿no?, que es lo que está haciendo ahora la Comunidad Europea. Hay antibióticos que los preserva exclusivamente para uso humano, ¿no?
Fa uns anys...
Interessant.
No sí. sempre tenim...
Darrera qüestió, José Luis.
No sempre tenim l'oportunitat de parlar amb un microbiòleg o amb una microbiòloga. Fa molts anys vaig tenir...
La pregunta és pels bolets, eh?
No,
fa molts anys... Jo sé que t'agrada molt.
Vaig tenir l'oportunitat i la sort i l'honor de conèixer la Lynn Margulis, la doctora Lynn Margulis, que crec que és una de les microbiòlogues més importants que hi ha hagut al món. Me la va presentar el Jorge Wagensberg, mm-hmm. cap dels dos, per desgràcia, estan ja amb nosaltres, i em va deixar bocabadat parlant del món de la microbiologia. Mm-hmm. Com és possible que aquesta especialitat teva, que és tan fascinant, sigui tan poc coneguda entre la societat en general? Creus que l'hem deixat de banda i ara sembla que hi ha un renaixement més per por que per interès? Estem en aquesta situació de desconeixement i de por alhora?
Yo creo que cada vez la gente está más concienciada, ¿no?, acerca de que las infecciones están causadas por bacterias o por virus, ¿no?, y que, bueno, pues esta es la especialidad. Y también yo quiero entender y quiero que todos estamos concienciados cada vez más de lo que sería que no hay que tomar los antibióticos con una infección vírica y sí con una infección bacteriana y sobre todo bajo prescripción médica, ¿no? En cuanto desconocida, sí, es desconocida. Cuando tú eres que eres microbiólogo, te dicen como que muchas veces, ¿no? Pero realmente somos especialidades que nos dedicamos al diagnóstico de laboratorio, ¿no? A la vigilancia de los mecanismos de resistencia o a la vigilancia de los patógenos, ¿no? Y bueno, probablemente desde el momento COVID, ¿no? Desde la pandemia, los microbiólogos hemos salido un poquito más como
a la luz.
A la luz, ¿no? En cuanto a nuestro papel, ¿no? Pues con las, ¿no? Haciendo, ¿no?
Y miles de test. Y hantavirus y compañía
y todo lo que tú quieras.
Mitjans de comunicació.
Sí.
Perquè el sentit comú amb això del hantavirus diu que no hauríem d'estar gaire preocupats.
Bueno, però és que informem sense tenir respecte a la ciència. Aquest és el problema, no? Que no anem a la ciència. Anem a aquell que diu que ell ho sap.
Bueno, sí, yo creo que es importante, sobre todo cuando hablamos así de patógenos que llamamos emergentes, pero que no es... O sea, el antivirus no es
Chile.
El COVID, ¿no?
Antivirus
hay muchísimos, ¿no?
En Chile no es emergente.
¿No? En Chile no es emergente y tenemos un antivirus en Europa, en Alemania,
claro,
o en otros países que causa otra patología y que no es emergente, ¿no? Lo que sí que... El hantavirus es una muestra más de cómo cuando invadimos, ¿no?, los territorio animal, porque al final es una zoonosis que llamamos nosotros, ¿no? Es una infección de los animales que pasa al hombre, ¿no?, y que nos causa enfermedad a nosotros. Pero cuando nosotros invadimos, ¿no?, el territorio de los animales, ¿no?, pues ahora todo el mundo quiere ver al último gorila plateado a no sé dónde y quiere subir al pico más alto de no sé qué, ¿no? Parece que hay cola para subir al Himalaya, ¿no?
Y para filmarse, claro.
Y nos metemos si en no, todos no. los sitios, ¿no? Y nos hacemos fotos y nos queremos hacer la última foto, ¿no? Que yo lo respeto, pero también hay que ser muy conscientes de que cuando
fronteras.
Invadimos la naturaleza, ¿no? O sea, somos un... La salud es global. No es la salud de los animales, la salud de las personas y la salud de la tierra. Es una salud global y hay que entenderla como tal, ¿no? Y yo creo que yo en el momento antivirus no tengo ningún tipo de miedo, ¿no? Porque pienso que se está trazando muy bien todos los contactos y hay que dejar actuar a los técnicos de salud pública que hagan su trabajo.
Muy bien. Carmen Ardanuy, investigadora de l'IDIBELL, professora de microbiologia a l'Hospital Universitari de Bellvitge, a l'Hospitalet de Llobregat. Un plaer, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Carmen.
Meteomar, amb el patrocini de la Pesca Neta, cap a una mar blava, amb Mario Vizcarro.
Meteomar, Mario Vizcarro, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Francesc Mauri, què tal?
Bé, escolta'm, ens portes gent de Vilanova i la Geltrú, ens portes gent d'una de les capitals pesqueres de Catalunya per excel·lència, Costa del Garraf, Costa Central, i tenim a la taula l'ànima d'una publicació que és la Maria Pau Jardí Martos. Què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda. Gràcies.
L'Eduardo Escolar Bonet, president de l'entitat i col·laborador d'aquesta publicació, d'aquesta revista, La Nostra Mar de Vilanova i la Geltrú, i sobretot pescador. Què tal, Eduardo?
Bona tarda.
Bona tarda. I el Xavi Socia, gerent del GALP de la Costa Central. Xavi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
GALP seria grup?
Grup d'Acció Local Pesquer.
Perfecte. Ara entrarem en conversa i situem tot plegat. Mario, per què tenim aquestes tres persones a la taula?
Primer, perquè és una iniciativa que jo desconeixia, però arran dels actes que vam fer a la Fira Seafood, un dels guardons, un dels reconeixements que vaig haure precisament va ser amb ells, per la revista aquesta, per la seva alineació amb l'estratègia marítima i pesquera de Catalunya. I, clar, quan per diferents reunions ja coneixia l'Eduard i vaig estar xerrant amb ell, i, clar, primer li vaig manifestar la sorpresa del desconeixement absolut que tenia d'això. T'he de reconèixer que jo, des d'un punt de vista familiar, tinc bastanta tendència al tema museístic, perquè la meva dona s'ha dedicat durant molt de temps, era de l'Associació de Museus del Mar...
Per tant...
Me va cridar l'atenció desconèixer això, no? I després no t'he d'enganyar, és que Vilanova, ho has dit molt bé, és una de les capitals pesqueres que tenim a Catalunya, i sobretot és una de les capitals pesqueres que hem tingut a Catalunya i que sempre ha fet coses novedoses. Per exemple, molts cops parlem de portes voladores, parlem de plans de cogestió, i totes aquestes coses, en una certa mesura, també han començat a Vilanova, no? Per tant, s'ajuntaven dos fets que vaig pensar que podia ser interessant donar a conèixer aquesta iniciativa.
Perquè tu, què prefereixes, Eduardo o Eduard?
És igual, jo vaig néixer a la Franja, els d'un costat també en Eduardo i els de l'altre costat...
Vas néixer a la Franja?
Vaig néixer a Tremp.
A Tremp. Ah, d'acord, tu, a prop de l'Aragó. Jo, el meu avi patern, a l'altra banda de la Ribagorçana.
Bueno, jo és que... Jo vivia al Pont de Montanyana.
Ah, caram, però... això jo ho conec, ah, clar, allà una banda Aragó, l'altra Catalunya.
Però això deia que estaven, llavors, clar, era un poble tan petit... I jo
conec.
Que com vaig créixer
no hi ha cap llarg allà, la Font de Llarg...
Sí, era al costat de casa.
Sí,
d'acord. La Font de Llarg era... Ara hi ha els contes de Ribagorça.
Sí.
Doncs els contes de Ribagorça era casa meva. Aquella casa que està feta amb...
Tu saps que tinc els orígens a Casserres del Castell... molt a prop d'Estopanyà,
sí.
Aigües avall de Montrevell.
Sí, no, és que a Estopanyà també tenim l'amiga Maripau.
Sí.
Maripau, no, ella, la Maripau Huguet, que ara volia que anéssim.
Però ara he sigut jo, que t'he desviat, no et preocupis, perquè sóc jo, però ens hem allunyat molt del mar,
sí.
No pateixis.
Sí, meteogeografia.
Això mateix. Aleshores, pescador d'arts menors, sí. Un home, diríem, pal de paller, columna vertebral de la pesca a Vilanova i la Geltrú, com d'altres persones, però una persona que fa pocs anys intentes, amb l'ajuda d'altres persones, engrescar i posar en valor aquesta feina.
Sí, bueno, aquesta feina m'ha vingut una mica rebotada, perquè nosaltres teníem... Jo sóc el president també de l'Associació de Llaüts, és una associació molt, molt emblemàtica a Vilanova, i la gent gran de mar va caure malalt el que era el president del Museu del Mar. I la gent gran de mar va vindre, Eduard, tu te n'ocuparàs, i bueno, momentàniament sí, 3 o 4 mesos, fins que ho tirem avant, perquè començàvem a ser perderà el patrimoni, es perderà tot.
I els 3 o 4 mesos van ser...
S'ha convertit en 4 anys, i després que hem trobat gent... que s'ha implicat molt. Per exemple, amb el tema de la revista, hi ha gent que són escriptors, gent de la Vilanova d'abans, que té mils i mils de fotografies, i s'ha implicat molt i ho ha agafat amb moltes ganes. Llavors, sota la coordinació de Maripau, jo crec que han fet grans coses. Llavors, això t'encoratja a tirar endavant les coses.
Maripau Jardí... T'ha posat ara en boca, ets una miqueta l'ànima, ets la persona, la noia que tira endavant i centralitza i...
Sí, més que l'ànima jo crec que sí, que és que centralitzo,
perquè bé, però...
sense les persones que fan els articles, que col·laboren...
Bé, hi ha d'haver també... els àngels al voltant de l'ànima, però l'ànima ha d'endreçar, etcètera, etcètera, i cada àngel ha de fer, com l'Eduard, en la seva faceta, ara anirem cap al Xavier, etcètera, posar en valor aquesta feina.
Sí, sí, bueno, cadascú fa la seva feina.
Sí, I és fàcil treballar amb un pescador i amb persones que s'estimen el mar?
Home, jo crec que amb un depèn dels pescadors, no. També s'ha de dir.
Clar, com amb tot en la vida.
Perquè, clar, n'hi ha que...
Com, són de morro
fort. Com el cas de l'Eduard, exacte.
D'acord.
El cas de l'Eduard és d'aquelles persones que no li pots dir que no. Perquè és una persona que és tan activa i col·labora amb tantes coses que llavors el dia que li has de dir que no sap greu i no li pots dir que no. I això és una mica el que em va passar a mi amb el cas de la revista o del Museu del Mar. Però, bueno, també és gràcies a la gent que hi treballa i que també s'esforça, no?, i veus la seva feina, doncs que et fan tirar endavant, evidentment.
Xavi Socias, aquest grup de defensa, bé, en definitiva, d'una feina que... com la vida de les persones i les societats que habiten aquest planeta, doncs clar, han anat fent empremta, no? En aquests moments en què es perd tot i els canvis són abruptes, m'imagino que aquesta barca de pesca sòlida, que és una associació, que és una revista, que és un aglutinador de les persones que estan al mar, deu ser fantàstic des del punt de vista de preservar i comunicar.
De fet, si parlem de lo que és la missió dels grups d'acció local pesquer, és bàsicament crear un teixit suportat per les cofradies de pescadors i que les cofradies de pescadors ajudin a capilaritzar més enllà de simplement el fet pesquer, amb el fet social, el fet d'innovació, etcètera, etcètera. I ells són un carmelet. Són un carmelet, perquè és un exemple clar de lo que els grups d'acció local pesquer busquem impactar. O sigui, en aquest cas és una entitat, una associació, amb una estructura mínima,
bastant mínima, minsa. Molt mínima.
Bastant minsa.
D'acord.
Que tiren endavant una feina ingent, arrossegant i agafant, ja ho explicarà l'Eduard, un llegat que portava anys al darrere, per divulgar, explicar d'una forma altruista, sense cap ànim de lucre, més enllà de fer perseverar el patrimoni cultural mariner de Vilanova i la Geltrú a través de la seva pròpia gent, amb diferents perfils, més científic, més d'escriptura, diferents perfils, però
sí, sí.
Vull dir, vindria a ser com un petit exemple del que els grups d'acció local pesquers volem fer en territori. Doncs en aquest cas polaritzen diferents persones per tirar endavant un projecte comú per seguir divulgant el fet mariner de Vilanova i la Geltrú. Un regal.
Mario, estic pensant en la nit de la pesca.
Sí, a Vilanova.
A Vilanova i la Geltrú. Un mar...
Incomparable.
Incomparable i de sorpreses. Amb
sempre,
uns peixos...
Sempre. Bacallà, s'enfaina.
Per exemple, això... Ho recordo, Ho recordo.
Tu i molts.
I molts, val. Dit això, nit de la pesca. És que som d'un món i som d'una generació que precisament el camp, la ramaderia, la pesca i la taula s'han anat transmetent i culturalment doncs és un puntal de la cultura mediterrània. És a dir, clar, evidentment visca la samfaina, visca no el bacallà, però sí, doncs, per exemple, el gall de Sant Pere o qualsevol peix, etcètera, 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 el que sigui. Però, en definitiva, fugir de la globalització, fugir del que és la uniformització, que ja la vivim tots, tots en som practicants.
Mira, si em permets, ja, lo fet diferencial és que entitats que lluiten per defensar, valoritzar el patrimoni cultural, en este cas, de la platja, això és un concepte molt vilanoví, perquè sí, sí. Jo l'any 2000 quan vaig començar a fer de secretari de la Catalana i m'explicaven el règim electoral de les cofradies, que era complicat, però el 2.0 era Vilanova, perquè allí votava la platja. Jo dia, però la platja, quin òrgan de govern és? Diu, la platja, som tots. És molt curiós, és a dir, és total, no hi ha hagut un cens previ, són tots els que són pescadors reconeguts per ells, no? I el fet diferencial d'això quin és? Defensar el patrimoni, però deixar-ho per escrit. Aquesta és la petjada que a mi em va fer gràcia.
Clar. Perquè que no deu passar, evidentment, a tota la costa. No és gens habitual.
No és gens habitual, no? I per això jo crec que la transcendència és esta. Què queda per escrit?
Què té Vilanova que no tinguin altres llocs de Catalunya? Ho dic perquè, evidentment, no deixar-ho escrit és el que deia el Mario, el que és més habitual, però aquí hi ha algun sentiment, hi ha alguna profunditat que a mi se m'escapa. És diferent el Garraf, és diferent el Vilanoví, no ho sé.
El Vilanoví, ja ho diu... La seva història és llunàtic.
Ah, sí?
Sí, sí, els vilanovians estan considerats com llunàtics. És una forma de ser diferent. Llavors, més bona o més dolenta, no ho sé. Però és que som llunàtics i estem allà, ja ens està bé. Uh-huh. I llavors, pues, bueno, gaudeixes això de la gent, no? És la forma de ser. La gent, i veus que molta gent que té, sobretot, aviam, també tinguem en compte que la majoria de gent del Museu del Mar, la majoria són gent ja d'una edat molt avançada i tal, no? Llavors, el treure la informació d'ells, tant de plats, de gastronomia, de històries, de batalletes que li explicava son pare, de si amb aquesta barca la van ametrallar a la guerra, si a l'altre... Hi ha una sèrie d'això que s'està perdent perquè aquesta gent, per desgràcia, pues va morint. Uh-huh. Perquè per llei de vida sempre toca uns uns altres, no? Llavors, l'agafar aquestes coses pues, és una satisfacció, no? Dir, bueno, pues això ja quedarà i possiblement el meu net ho llegeixi més endavant i digui, ostres, a la guerra van ametrallar una barca de pesca, hòstia, que salvatges! O coses d'aquestes que conformen la vida quotidiana de totes les èpoques.
Uh-huh. Xavi, gerent del GALP, Costa Central. Realment, de la Costa Central, els vilanovins són... llunàtics, una miqueta, són un món a part, són el santuari de la pesca de tot aquest tram de la costa?
A veure, el tema llunàtic el tenim perquè...
I el veig com a bo.
Sí, no, i ens agrada.
Actualment, en aquest món, ser llunàtic és el més sa del convent, eh? Vull dir, això està claríssim.
I això ve, no sé si ho saps, d'una llegenda, no?
No ho sé.
Sí. D'acord? La tens, Maria Pau, la coneixes
sí.
tu?
Sí.
Ens l'expliques?
No me'n recordo massa bé. Vull dir, potser no és exactament això, no? Però tracta d'un vilanoví que volia agafar la lluna plena reflexada en el mar amb un cova.
Mm.
Clar, llavors, per més cobassos que fes, pues no la collia mai perquè se li escapava. Perquè, clar, els coves de llavors eren de vímet, no? Mm. I l'aigua s'escorria.
Això em recorda una anècdota, una de les grans anècdotes dels rescats del GRAE, del grup de rescat dels bombers, que un cop van rebre un d'això d'ajuda nocturn i, bueno, ens pot orientar vostè on està? Diu, sota la lluna, sota la lluna. I dius, hosti, no anem bé. La lluna és així de curiosa. Senyors, senyora, ho hem de deixar aquí. Havíem de fer 10-12 minuts, estem en 16 minuts, fan unes cares estranyes allà a l'altra banda del control. Maria de la Pau Jardí, ànima d'aquesta publicació vilanovina, ja t'ha quedat.
Sí, ja ho veig.
Eduardo Escolar, president de l'entitat, ex pescador d'arts menors, encara deus fer
d'ànima
alguna...
D'ànima encara ho soc.
D'ànima i a la pràctica alguna coseta deus
sí, bueno,
fer.
Ajuda,
sí.
Ajuda mon fill allà a fer...
Va, ajuda'm una que mica. Molt bé. Xavi Socia, gerent del GALP Costa Central, aquest grup que la costa catalana vetlla per la defensa de la façana litoral en forma d'activitat humana, que és la pesca humana en tots els seus sentits. I Mario Vizcarro, gràcies per portar-nos aquesta gent.
Un dia farem un programa dels GALP.
Molt bé.
Perquè està territorialitzat, el cinc que tenim a Catalunya, i tindràs una visió de la totalitat i les seves especificitats de cada territori, cosa que és bastant...
Costa Brava bona. Nord i Sud, Costa Central, Costa Daurada i de l'Ebre.
Mar de l'Ebre.
Molt bé. Fantàstic. Moltes gràcies.
Molt bé.
Gràcies.
Gràcies.
Meteotaula.
Vinga, ens entaulem, i ens entaulem després d'una conversa franca, directa amb l'Agustí Comas, que m'ha mostrat una mena de carnet que em recorda el meu del servei militar, en el seu cas, amb una fotografia de quan tenia 16 anys... Té una mica menys de cabell que els 16 anys i, bé, aquí hi ha la història d'un pescador i d'una nissaga de 6 generacions. Agustí Comas, propietari i pescador del restaurant La Maroteca de Barcelona. Què tal?
Pues aquí estem. Bona tarda, Mauri.
Bona tarda. Escolta'm, restaurant especialitzat en peix i marisc salvatge, amb producte que arriba directament del vaixell familiar dels Comas, de la família Comas, que sou generació, o la sisena generació, d'una nissaga de pescadors. A Barcelona, trobar peix fresc i marisc salvatge és, sembla molt habitual. Ho dic perquè a tot arreu n'anuncien, però aquí deu haver alguna cosa que se'ns escapa.
Pues molt segur, perquè resulta que aquí a Barcelona només són 8 vaixells de pesca.
Vale.
I com podeu saber, en 8 vaixells de pesca no hi ha per tothom.
Per tant, podríem dir que en el sector de la restauració, qui no té barca directa, com vosaltres, en alguns casos hi deu haver bastant teatre.
Sí,
sí, sí, és sí, sí, clar, sí, perquè vuit sí. vaixells no donen Barcelona.
No donen.
I a més, em penso que una part important marxa de Barcelona directament de subhasta cap als camions.
Exactament. Van a Estrelles Michelin i se'n van cap a Madrid, cap a molts de llocs.
Val, o sigui, directament a restaurants Estrella Michelin.
Exacte.
i fuig. I aquí m'imagino que hi deu haver restaurants on arriba peix de Galícia o peix de l'estranger, de tot arreu, de l'Atlàntic sí. Nord, etc, etc. Val. Escolta'm, 16 anys m'ensenyaves una fotografia aquí, una mena d'això del com el llibre de família de l'Emili, per entendre'ns alguna cosa així.
És la cartilla de navegació d'una persona que navega tota la vida.
Val, allà tenies 16 anys.
Exactament.
I com amb 16 anys tu vas saber que t'havies d'embarcar o ja va venir de més petit, això?
De més petit. Tu pensa que quan ets un mariner, ets el xiquet de bordo, ets l'ajudant del ranchero.
Val.
Vale? Aleshores, ajudes al ranchero a fer de dinar.
Val. Quan este... Pela patates.
Exactament, i a fer una miqueta de peixet i així. Això és perquè el mariner, el jove, no es mareja, no ho passa malament, i que li agrada treballar i fer el peix en lo que sigui, en una paella, en una cassola, lo que sigui. Aleshores, què passa? Quan este cuiner se'n va de vacances, el xiquet que fa de menjar al mariner i al patró de la barca. I si fa bé i no se mareja, fa el seu treball... Quan ve el cuiner, este noi ja passa a ser un mariner. Això és una... que abans se feia, ara no es fa. Abans se feia així.
Val.
I així vaig anar pujant, de mariner, segon mecànic, segon patró del barco, i després em va haver de comprar.
Encara surts a pescar?
Jo ara no. Jo ara estic en stand-by, no estic jubilat, però estic en stand-by perquè hem muntat una història aquí ara en un restaurant molt més gran que teníem i estic ajudant a la meva filla i estic amb la meva dona.
Però no és la Maroteca.
Sí,
la Maroteca.
La Maroteca.
Portem
ara 12 anys en el mateix nom, la Maroteca. Vam començar un lloc molt petit,
vale?
Que van vindre molts de famosos, gent de tot arreu. Van creure en nosaltres perquè vam ser la primera peixateria degustació de Barcelona. Vale? I va vindre el Carles del Tricicle, va vindre gent d'esta, i va dir, escolta, Agustí, tens el millor peix de Barcelona, per favor, munta unes tauletes que si no te les omples tu, te les ompliré jo, que en els meus diners vaig a un bui i convida estigamos de puestos, per favor. I allí van vendre a celebrar després el 36-38 anys i 40 de l'empresa 3x3 de TV3, que és el Tricicle de Goi de Gom i Anexa.
Caram!
I el saber i ganar, el senyor Sergi Schaff, el senyor Sergi Schaff
va... Històric de televisió espanyola.
Va vindre a celebrar el 18 anys del concurs Saber i Ganar, en el Jordi, en la Voz of el Juanjo i la Pilar.
Tu ets de la Ràpita.
Sí.
Aquí ja hi ha sang marinera i sang mediterrània.
Aquí va 100%. Començar tot.
Aquí va començar tot. Val. Què és la Maroteca a Barcelona? Una persona que entra a la Maroteca, què hi trobarà?
Sobretot té que trobar una experiència en el seu paladar, en poder identificar quin és el producte fresc o no. Ensenyem cada peix a la taula, explicant profunditats, expliquem com se pot saber si és fresc o no fresc, i tota una mena de coses que a la gent li agrada. Sobretot, la gent té que sortir, que és el que jo busco. En la paraula maca, és que està tot bo. Felicitats a la cuinera, que la meva senyora, la chef, l'Olga.
Carai, vale? Això ja és garantia i, de...
I la meva filla, que la jefe de sala, l'Andrea, vale?
Val.
Aleshores, que surti la gent i te digui, en total és una experiència.
Val.
Sigui del país que sigui.
Val.
Perquè nosaltres treballem per tothom.
Val.
Vale? Això és el més gratificant que li poden dir a una persona. O aquella persona gran que té 80 i pico, 90 anys, i te diu, senyor Agustí, felicitats, o senyora Olga, felicitats, o Andrea, felicitats, perquè me'n recordo quan vinc a casa vostra, quan la meva mare me feia de menjar peix de veritat.
Uh-huh. I al mig de Barcelona,
i al mig de Barcelona,
i de forma honesta.
Exactament.
Això vol dir que hi deu haver moments de l'any que, evidentment, no hi ha el que la gent s'espera. Per tant, oh, clar, l'Agustí m'està donant les mans. Però és que, clar, a mi... Bueno, és que jo sempre ho dic en un restaurant. No, tal, això és... Bueno, no, escolta, si les navalles que allà baixen... canyuts. Els canyuts són quan són.
Exacte.
Els musclos són quan són. No pots menjar musclos al setembre o a l'octubre o al novembre que siguin del Delta de l'Ebre. Estaran portats d'una altra banda, però no d'aquí. I el peix, doncs, en cada moment de temporada, la llagosta en cada moment, la gamba en cada moment, la tonyina en cada moment. A partir d'aquí, en funció del moment, la carta, l'oferta, varia.
Exactament. Però això la gent no m'entén. Hi ha molta gent que no m'entén. Mira, jo quan vam obrir este restaurant nou, vale? Perquè vam començar primer en quatre tauletes, després vam mantenir un altre restaurant al carrer Aribau, que es deia igual, que vam estar allí 10 anys. Vale?
I on si esteu ara?
Ara estem al carrer Mallorca 314.
Val.
Barcelona, al costat de la Sagrada Família, entre la Sagrada Família i la Pedrera. Bueno, doncs pues, quan vam obrir este, me trobo que la gent me diu, senyor Agustí, com és que no té xipirons aquí a este restaurant, perquè nosaltres ens vam quedar al restaurant La Barca del Pescador.
D'acord.
Abans de dir així. Vale? I dic, escolta, perquè no és temporada. No és temporada. Si tu menges a un puesto xipiro tot l'any, és impossible, perquè el xipiro és com les persones. Ets un bebè, ets un... tens la teva infància, la teva madurez, la... eh? I ets gran. No pot ser que tot l'any siguis petitet.
No.
I la gent això no ho entén. I dic, escolteu, pues, llavors, si voleu este producte, no és casa vostra, perquè així no portaré un producte que sigui de Xina o sigui un altre puesto, perquè no. Té que ser autòton d'aquí. I això a la gent li costa. Igual que me passa en les paelles.
Val.
La meva senya fa un bro molt bo, de morena, galera, bueno, fica coses del mar, i quan arriba el diumenge, que obrim fins a migdia, i resulta que la gent se troba que no se pot fer paella, s'enfaden. És que és un rest... No, cada paella surt en el seu caldo, en el seu sabor propi, tots iguals, perquè no hi ha cap queixa. Què vols, que li fique aigua per vendre més? Doncs pues no, quan s'acaba este fumet que ha fet la meva dona, s'acaba, no hi ha pa ningú. I això a la gent li costa entendre.
Val.
Estan acostumats a una altra cosa.
Estan acostumats a tenir tot de sempre i en tot moment.
Exactament.
D'acord. Estem ja al mes de juny, s'acosta Sant Joan. Què trobarem més o menys a taula les pròximes 3, 4, 5 setmanes, si volguéssim venir?
Tu mira, tu ara, per exemple, ara el que és la primavera a principi d'estiu, fins que s'acaba l'estiu, és tot el peix està obat, vull dir, està grassós. Tot
això
està
el nostre col·laborador Mario Vizcarro sempre ho diu. Les galeres obades,
tot obat.
Diu, és sensacional.
Exactament. Mira, per exemple, la gent no ho sap, però nosaltres jo ho expliquem a cada plat, la profunditat de la gamba. Vale? Ara és quan la gamba està més alta, a 500 metres de profunditat. És quan comença a estar obada.
Val.
És quan està millor de l'any.
Val.
Per exemple, al desembre és quan va més cara, caríssima, se triplica o se quadriplica,
perquè l'has de buscar ben fonda.
Exactament, a 1.000 metres. Però ja no està ovada, ja no té el sabor, ja no és el mateix.
Val.
En canvi, la gent ho vol perquè estan acostumats a menjar-ho per Nadal.
O sigui, tu ara recomanaries, per exemple, gamba i algun peix així, a l'espatlla, planxa o, forn. Què podem treure de la teva barca ara les properes setmanes?
O de mans germans, perquè ara jo no vaig, no? Però...
Bueno, entén-me. Sí.
Però és que resulta que nosaltres, la meva senyora no fa salses pel peix. Val. El peix ha que menjar en una miqueta d'oli cru, una miqueta de pebre i sal, clar. I ja està, al forn.
Si no l'has de camuflar perquè exactament. Si és bo...
Exactament, així té que ser. ¿Vale? I els nostres sabors, el que t'acabo de dir la gent gran, que te diu, joder, quin peix, això és el que volem.
Ja.
No, ens han dit moltes vegades, fes la salsa, no sé què, no sé quant, no. Aquí només fem la gamba, que tinguis una idea, la gamba nua, que aquí t'he portat un reportatge que vam sortir, el que fem de La Vanguardia,
sí.
Som els únics que posen servir una gamba nua, una gamba crua, en la seva pell, i aquí se demostra com se sap que és fresca. ¿Vale? La seva viscositat, la seva dolçor, perquè tot el peix és dolç, no hi ha cap peix que sigui salat. Val. És com nosaltres, estaríem morts si fóssim salats. A la pell és on està la sal. Val. Quan se renta, quan se'n va la sal. Allí se tracta salsa, cap. Fem planxa, fem forn, fem vapor, fem fregits, i ja està. Les nostres paelles, o paella caldosa... I el plat estrella que estem sortint per tot arreu és la caldereta que fa la meva senyora Olga, de pescador autèntic. És unes dues salses que fa marinera, que és l'únic que fa en salsa, que triga, són 4 hores i mitja cada una. La fusió de 9 hores, te surt una caldereta per una llangosta. No és com la Tres Llocs, que és molt de fumer. Després t'ho ensenyaré, t'ho mostraré, és una salsa espessa que te trenca les papilles gustatives de sabors que té.
Uau.
És una passada.
Escolta'm, sé que estem ja per sobre del temps, em diuen, em penso que estem a uns 13 minuts, per tant, amb aquesta frase que has acabat, jo em quedo amb l'entrevista. No et pregunto per la carta de vins, no et pregunto pels postres, no et pregunto perquè això segur que rodoneixen un dinar o un sopar de nassos. M'imagino que a la pàgina web tothom pot trobar el què i en cada moment.
I la història,
que jo crec que quan vas a un lloc amb honestedat, on no és tot de pintura i de façana i de maquillatge per sobre, com, per desgràcia, molts llocs actualment. No voldria dir la majoria, però n'hi ha molts d'aquests. Doncs ve molt, molt de gust a provar-ho. A les portes de l'estiu... Restaurant La Maroteca, en ple centre de Barcelona, molt a prop de la Sagrada Família, al carrer Mallorca. Essència marinera autèntica. Agustí Comas, un plaer. Moltes gràcies.
Lo del musco solidari, pues que digues...
Ah, sí? Ostres!
No pot fallar.
No pot fallar, explica-m'ho.
Mira, pues fa uns 12 anys
sí.
venia una senyora molt gran en el seu fill
sí.
i menjaven musclos i sempre me deia que són els millors musclos que m'he menjat mai.
Sí.
I anava venint. Resulta que este senyor és un gran metge oncològic del pulmó i vam tindre un problema amb un fill que va tenir leucèmia i sabíem, perquè ens deien el que valia el cost de poder salvar un fill, els medicaments i així. I la meva senyora Olga... I jo vam agafar i vam dir, volem col·laborar en algo perquè ens trobem que ens van ajudar tant que tenim que ajudar. I volem ajudar aquesta gent. Aleshores, el senyor Francesc Casas, que és el metge, i la senyora Cedia, la senyora Rosa, que ara està pobreta, està morta, tenen molt de carinyo, vam fer el musclo solidari. I per cada ració que es menja a la taula, l'Olga, l'Agustí, la Maroteca, en este cas també l'Andrea, la meva filla, donem 1 euro. I per cada quilo que la gent s'emporta a casa seva, donem també 1 euro. I aquest any fem el desè any que col·laborem. Que tenim un certificat que ens hem de portar ara. És molt maco.
Perfecte. Doncs ja ho veieu. A més, ho arrodonim amb aquesta faceta 100% solidària. Agustí Comas, tot un referent, propietari i pescador del restaurant La Maroteca, autèntic de Barcelona. Gràcies.
Gràcies a tu, Mauri.
Meteotemps.
Ràdio Temps. Som 11 de juny i anem cap a el que es parla en aquesta època, sobretot. El termòmetre cada dia diu coses diferents, evidentment, però sí o sí anem cap a la calor més, podríem dir, sanguinària les pròximes setmanes i sobretot els pròxims 3 mesos. Calor, risc d'incendis i d'això en pot parlar, no del termòmetre, però sí del territori, el Miquel Rafa, director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera. Què tal, Miquel?
Hola, molt bé.
Època difícil, eh?
Sí, estem amb una
bé,
certa preocupació.
Bé, totes les èpoques són difícils, però... Bueno,
sí, però hi ha moments potser més dolços, com és aquesta primavera que ha arrencat tan humida i tan exuberant. Sí. Però ara sí, ara és moment de
ara
començar
de cara
a focalitzar-nos, perquè realment ens espera un estiu que pot ser bastant terrible. Però també amb la sensació de que ja comencem a tenir les idees clares de què cal fer perquè no ens agafi desprevinguts, no?
La Fundació té territoris en zones especialment sensibles als focs forestals. Estic pensant en Alinyà, estic pensant en Collserola i segur que ara mateix tu me'n pots dir alguna més.
Sí, sí, Montserrat, les Gavarres, la Serra de Prades, els ports... Sí, sí, efectivament.
Gairebé res.
Tenim gairebé els nostres termòmetres a tot arreu, allà on pot passar alguna cosa d'aquestes que no volem, però que pot arribar bé, doncs, un gran incendi forestal que ens posi una mica en alerta, no?
Clar, fa 20, 30, 40, 50 anys, i més enllà, sobretot, els boscos estaven cuidats i vigilats. Uh-huh. I ara els boscos, en molts casos, estan, doncs, per entendre, entendre'ns, i diguem entre cometes, en alguns casos és així, deixats de la mà de Déu. Mm. La Fundació Catalunya La Pedrera, però, el que fa és la feina de la formigueta, aquella feina que es fa a l'hivern, que es fa tot l'any i que intenta facilitar la feina, en el cas que hi hagi una ignició dels bombers i dels agents rurals, etc, etc, per atacar els focs.
Sí, 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 nosaltres el que intentem és, en primer lloc, abans de res, tenir casa nostra ben endreçada, diguéssim, tots aquests espais que gestionem, perquè són espais que fa més de 25 anys que estem, som els titulars, diguéssim, de la propietat. Allà el que fem és, evidentment, doncs, tenir-los el màxim de bé possible perquè produeixin biodiversitat i que tinguin el menys risc possible d'incendis forestals, no? Això ens ha donat una expertesa, un coneixement. Sabem tot, també els problemes que això comporta, perquè no és tan fàcil doncs, tenir-los en bon estat. Però també hem vist que això no és suficient si no hi ha una visió més de massís. Per exemple, doncs, això és... el que hem fet, per exemple, a les Gavarres o a Montserrat, tenir aquesta visió de dir associem-nos amb tots els altres propietaris, si hi ha una associació de propietaris, enfortim-la, treballem amb ells, amb totes les institucions.
Allò que des del començament de la humanitat, que la unió fa la força.
La unió fa la força, o més val anar, no?
Si, sí, sí, si vols
anar, si vols anar lluny, doncs vés en grup i no vés sol, no?
Sí, sí.
Nosaltres generem aquesta mena d'ecosistema, d'institucions, d'actors, de gent, perquè és l'única manera que aquests projectes puguin arribar a tirar endavant amb una certa fiabilitat i solvència, no? Uh-huh. Llavors, això hem vist que a la que aconsegueixes... Realment és fàcil, eh? Cada cop més fàcil que tothom es posi al costat i en línia, i doncs, ja sigui des de les institucions públiques, ja sigui des dels altres propietaris, associacions locals, els ADFs, etc. Tots ja anem bastant
a la una,
no?
Sí, això m'agrada.
Sí,
perquè
sí. Ja és una nota positiva.
Sí, perquè fa 13 anys vàrem començar aquest programa, el novembre bé, ara el novembre farà 14 anys, i bé, les converses era, bé, hem de fer, però no fem. I que em diguis que s'ha avançat una miqueta, evidentment la feinada és ingent i hauríem de tenir mallades
treballat el territori amb un mosaic ric, divers, agrícola, ramader, ramaderia extensiva, etcètera, però clar...
Clar, hi ha molta feina enrederida, perquè portem això pràcticament 40-50 anys de no haver fet gaire cosa o en tot cas, haver deixat de fer moltes, no? Que és el que abans passava de forma normal, quan hi havia pagesos per tot arreu, i hi havia doncs una economia productiva a l'interior del país, això s'ha anat perdent.
Clar.
I el bosc el que ha fet ha estat recuperar aquests espais. Bàsicament és això. Tenim ara més bosc que mai, malgrat tots els incendis, malgrat les sequeres, tenim més bosc que mai, però és un bosc que, com dius, està mal gestionat, està com desendreçat, d'alguna manera, no? I sobretot desendreçat perquè, a més, tenim això, tenim pobles, tenim urbanitzacions, tenim tota una sèrie de coses doncs, que hem de vetllar. I, per tant, aquí, jo crec que ara sí que és un bon moment, això, perquè tothom, com a mínim, jo crec que diria, els incendis ens han posat una mica tots a toc, no? De dir, ens alineem d'aquesta forma per treballar tots conjuntament, o ens vindrà alguna castanya forta, no? Que ens n'hem sortit prou bé dintre del que cap, malgrat que l'any passat doncs, ja vam patir un parell de grans incendis, vam tenir dues víctimes mortals, però esclar, al mateix temps, al nord-oest de la península, doncs veien com cremaven centenars de milers d'hectàrees. Per tant, poca broma. I jo crec que això el que ens fa veure és de que hem de recuperar aquest temps perdut, no? Treballant, fent aquesta gestió. Aquesta gestió forestal, que a més, cada cop més veiem que també és una bona gestió forestal, és un gran aliat de la conservació de la biodiversitat, del paisatge, de la pagesia, dels ramaders... Per tant, tot això
i fixar
com...
població en entorns...
Ah, efectivament, clar.
Perquè, a veure, hi ha una realitat en el país que al final hi ha gent que defensa el territori des d'un nucli de la Segarra o de la Conca de Barberà, etc., i treballen allà, però a lo millor treballa amb l'ordinador per una empresa a Nova York.
Sí, no sé.
Si m'explico. I aleshores, bé, que està molt bé, etc., etc., però... Però, dius, no estàs ben bé fixant
no
res.
Exacte,
no és suficient. Que, evidentment, aquesta persona és important en aquell territori, no dic que no ho sigui, però al final, igual que a finals de maig teníem el vostre company de l'oli de Collserola i ens deia la necessitat de trobar una sortida en uns espais, que si les oliveres, que si un oli, etc. Doncs això, trobar aquella ramaderia extensiva, trobar protegir els boscos, afavorir la biodiversitat i fixar població.
Sí. Aquesta és, realment, jo crec que hauria de ser un projecte de país, no? I jo crec que fins i tot el govern de la Generalitat, això s'ha plantejat fermament, em consta que pràcticament durant tot un any sencer hi ha hagut reunions mensuals amb el president, els
consellers... Urdeig, Sílvia Paneque, etcètera.
Han estat abordant aquest tema per fer una sèrie de coses. Fa pocs dies enrere doncs, es va presentar el Pla de Prevenció d'Incendis amb aquesta novetat d'aquests eixos de confinament. És a dir, ara ja, diguéssim, hi ha tres línies de treball, una que és els plans de prevenció a nivell de pobles, urbanitzacions, tot el que serien els perímetres dels pobles, que d'això s'ha de fer doncs, una feina que encara hi ha molta pendent de fer, però ja es va començant a fer. Hi ha tot el que seria el treballar a nivell de massissos, que serien aquests perímetres que diuen de prevenció prioritària, no? Que són els PPPs, que allà és on es defineixen les zones que els bombers diuen aquí s'ha d'aconseguir rebaixar
la càrrega
de combustible i també l'estructura. O sigui, és tan important que hi hagi menys combustible, o sigui, hi hagi menys arbres o menys densitat d'arbres, perquè el bosc segueix estant.
Segueix sent un bosc.
El que pot ser un bosc una mica més obert.
I quan dius l'estructura?
I l'estructura és que, per exemple, hi hagi una mica més de discontinuïtat vertical. Per exemple, si tenim un bosc que està doncs, molt atapeït de la part herbàcia, els arbustos, les lianes i les capçades, tot això, clar, a la que arriba una espurna de foc, ràpidament arriba a les capçades. Hi ha estructures de bosc que permeten, doncs, per exemple, que el foc, si no és un foc amb un vent molt fort, pràcticament passa només per la part superficial i no arriba a cremar les capçades.
Val. I, això és I per una... tant, una regeneració
I per
fàcil.
Tant, això,
i...
Fins i tot això és el que antigament es feia molt
sí,
amb aquestes cremades.
Estàs renovant el bosc.
Efectivament.
Estàs renovant el bosc.
Aquestes cremes controlades o cremes prescrites també és una de les eines que tenim perquè hem anat aprenent i que avui en dia els bombers de Catalunya són pràcticament els que més en saben, estan ensenyant a fer això amb altres bombers del món. No? I per tant, és una altra eina molt bona. Evidentment, la ramaderia és el que ha fet tota la vida, no? Fer aquest control de vegetació, però després també el que es tracta és de fer aquesta feina, o sigui, aquí sí que és quan hem de fer aquesta feina de formigueta que deies al principi, d'anar realment doncs, complint tots els plans de gestió forestal, els plans de prevenció, i per tant doncs, fer que cada cop més aquestes planificacions que fem per defensar doncs, tot un territori, un massís, una zona boscosa, doncs la feina es vagi fent. I això s'ha de fer tot l'any. No s'ha de fer només ara quan veiem ja, diguéssim, quan veiem les orelles al llop, no?
Sí.
Que el llop, doncs, ara no el podia posar com una cosa negativa, eh? Atenció, ja saps que amb això també jo defenso...
Sí. Si hi hagués aquí el José Luis Gallego, parlaríem i molt del llop, eh?
Efectivament. Bueno, doncs, no, vull dir, hem de parlar del llop, hem de parlar del senglar, però en aquests casos el que és més important és parlar de l'ecosistema, no? O sigui, estem parlant del bosc i dels territoris forestals, que Catalunya és un territori forestal essencialment, i encara no ho sabem, encara no ens ho acabem de creure, com deia Martí Boada, no? I llavors, aquí el que hem d'aconseguir és això, aquesta feina que es vagi fent a poc, ara mateix, doncs, crec que hi ha una bona sintonia a l'hora de poder treballar així, doncs, en partenariats, eh? I des de la Fundació, moltes vegades el que fem és molt un paper de catalitzador.
Clar.
O sigui, allò, arribem en un territori i parlem amb uns, amb els altres i tal, i a vegades podem començar a actuar perquè tenim potser recursos propis o que podem fàcilment fer acords amb propietaris.
Això a vegades... I l'expertesa.
Clar. També, això, el coneixement
dir,
de tants anys,
tu,
doncs, també.
Cada trosset, cada pagès, cada territori té els coneixements que té, la seva finca, el seu entorn, que són molt grans, etcètera, etcètera, però que no, segurament no entendran el conjunt o els hi costarà d'entendre aquest conjunt, però en canvi, doncs el que deies, intentar aglutinar.
I jo crec que, a més, és important avui en dia això, treballar amb aliances amb tothom, fer la feina ben feta, perquè això també doncs, es poden fer les coses de manera precipitada, barruera, quan no toca, etc. Això també s'ha de vigilar. Però després una altra cosa molt important és tenir en compte aquestes tres potes, no? La pota ambiental, fer doncs, aquesta mirada també des de la natura, però també la pota social, perquè estem parlant de gent que està treballant, des dels propis treballadors forestals, que s'han de capacitar, han d'estar doncs, ben equipats, han de tenir formació, cada cop les eines més a l'abast, i després la pota econòmica. Si no aconseguim generar un cercle econòmic que faci que es mantinguin totes aquestes feines que es fan, malament, perquè al cap de poc tornen a estar igual.
Se m'acudeix, eh? Potser estic dient una estupidesa o una barbaritat. Vosaltres, dins de la Fundació Catalunya a la Pedrera, teniu mans.
Sí.
Clar, és una gent on hi ha un gran pes social, etc.
Sí.
Però també de quilòmetre zero i d'intentar no? Treballar amb el territori. I en aquest sentit, bé, dona la sensació que és una miqueta tancar cercles.
Intentem tancar cercles i que, a més, qualsevol actuació que puguem fer, quantes més, diguéssim, més valor afegit puguem generar, millor. O sigui, un projecte, doncs, per exemple, doncs, que estem conservant, el cas de Collserola que has mencionat, és molt clar, no? O sigui, estem allà fent un treball en col·laboració de tothom, propietaris, parc, etcètera. Aconseguim que recuperem espais agrícoles per fer oli. Aquesta feina de fer oli majoritàriament la fa la cooperativa l'Olivera que fa aquest treball social d'inserció laboral, etc. I a més fem un oli boníssim que genera doncs, una economia i que això fa que es pugui mantenir aquests espais recuperats, doncs ja ho tenim tot. Perquè el que no podem és caure en l'error de doncs ara hi ha, jo què sé, fons europeus o que doncs, políticament doncs, hi ha hagut doncs, una... Allò, després d'una catàstrofe, doncs allò...
Va, correm-hi tots.
Correm.
Però clar, si tot això ho fas artificiosament estem
perduts. Això no servirà de res.
Clar,
això no servirà de res i aquí jo crec també és una de les coses que hem après a fer, de dir, fem-ho de manera que realment estem amb una mirada de llarg termini de veure com aquests territoris que s'estan recuperant, s'està tornant a implementar, doncs això, una ramaderia extensiva. Un pagès, doncs, que igual la següent generació són gent jove, encara amb molta energia, que saben, doncs, que si s'ho curren bé, podran tirar endavant amb una qualitat de vida que és la que busquen. I els ajudem a que això sigui possible, no? I aquí és on, bueno, jo crec que hi ha molts exemples, que no és fàcil, eh? També, atenció, no podem edulcorar-ho, perquè realment el dia a dia és molt dur.
Clar.
Però, escolta'm, estant allà, ja veiem, nosaltres veiem quan arribem a aquests llocs que trobes això, gent jove amb ganes, amb idees, amb empenta, que es queixen molt de que l'administració a vegades no els recolza suficientment.
La burocràcia, etc.
Però quan arriba una veu amiga, com és des de la Fundació Catalunya de Pedrer, doncs que arriba allà, va, vinga, com us podem ajudar? Què podem fer perquè vosaltres pugueu arribar, doncs, a fer més hectàrees de conreu, o fer que aquelles pastures es puguin recuperar. Us podem ajudar d'alguna manera? Doncs. I això, aquesta mica de catalitzador de la reacció química, fa que això sigui possible. No? I aquí és quan és molt satisfactori, no? I quan arribem a aquest punt és quan realment jo crec que estem fent una feina, doncs, que val la pena, et fa sentir content de treballar, doncs, amb una fundació com Catalunya de Pedrera, i veure sobretot aquestes... aquests ulls, diguéssim, que brillen del pagès, del ramader, que diuen, home, ara sí que tinc la sensació de que ja no em sento sol, em sento acompanyat i que podem fer aquesta feina, no?
Doncs ho deixaríem aquí, ens hem passat uns minuts, però jo crec que valia la pena. Això és meteotemps, no hem parlat de meteorologia, de termòmetres, però hem parlat de calor, de la proximitat de l'època de focs, etc etc.
Haurem de parlar del Niño, també.
Oh, clar, ja ho crec. Això li queden mesos, perquè el màxim sembla que serà el 2025, ara tot just acaba de començar. Em quedo amb aquesta idea positiva, que sembla que comencem a anar per bon camí, que no ens hauríem de desanimar, i per això, escolta, se m'està acudint acabar l'entrevista, no ho farem, però potser ho farem en algun moment, una llesqueta de pa amb oli de Collserola, de l'olivera, i una copeta de vi d'allà de la Vall del Corb, també de l'olivera, de Costers del Segre, em sembla que seria una bona manera d'acostar-nos a l'estiu.
Vinga.
Gràcies. Adéu-siau, Miquel Rafa, director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya a la Pedrera. Adéu-siau.
Quin temps farà?
Temps senzill, domini del sol divendres, dissabte i diumenge, sense excepció, 4 núvols matinals, a primera hora la Costa Daurada aquest divendres i poca cosa més. I diumenge a la tarda al Pirineu es formaran nuvolades i pot haver alguns ruixats. D'aquí no passarà. Per tant, el sol protagonista i la temperatura que va cap amunt. Valors de 28 a 33 graus durant el cap de setmana a migdia seran freqüents i alguns punts de ponent diumenge podrien superar els 35. Dissabte, Eloi demana per Ametlla de Mar un sopar, diu que estrenen sopars, més ben dit, a l'aire lliure a la terrassa. No patiu, estrena fantàstica, 13 grau. El vespre i nit també demana, en aquest cas, per la Fira Tastavins a Juneda. Fantàstic, molt, molt tranquil tot. Diumenge, Carmen Perelló, si tindran sol per fer el vermut a Girona. Sí, sol radiant i calor. Guillem Prat, celebració familiar a la Pobla de Segur. Fantàstic el diumenge, assolellat, a la tarda, nuvolades. Si acabeu a primera hora de la tarda, sempre menys risc de ruixats, que en principi serien al Pirineu, no sembla que arribessin a la Pobla de Segur, però això es sabrà més aviat la vigília dissabte. I el cap de setmana, en general, 29a Fira de l'Ou a Sant Guim de Freixenet. Cap de setmana de sol i de calor. Didac Navarro, Festa Major a Santpedor. També sol i calor. I Mercè Masó, a Cunit, aquest cap de setmana. Sol, no patiu, el Baix Penedès. I ens pregunta el Bernat Colom si podem intuir el temps que farà per Sant Joan. Ni idea, ni idea. Ara bé,
Els mapes indicarien molta calor, però si això gira o no gira o vés a saber, és que falten molts dies.
La setmana que ve.
Setmana que ve anirem cap a la bioenergia amb en Miquel Torrente del grup Grinyó. Coneixerem com s'ha pujat el Kilimanjaro, entrevista social 100% en bicicleta adaptada. I, a més, a veure si la setmana que ve, que ja serem 18, ja podem tenir més idea del que pot passar per Sant Joan. Aquest programa no és obra d'un servidor, Francesc Mauri. A mi em sentiu la veu. En José María Campillo és el tècnic que el fa possible, el Gori Massip a la redacció i la Núria Ventura a la sotsdirecció. catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, Facebook, xarxa X i 3Cat Info, les maneres digitals de tenir-nos a prop. Que vagi molt bé.